actualitzar la informació, així que Dani, Sílvia, Oriol i Dolors, moltíssimes gràcies i ens veiem d'aquí a dues setmanes, que divendres que ve és festa.
Molt bé.
Una setmana de descans. Tindrem el pessebre posat.
A veure, ja us ho preguntaré divendres, que no patiu. Va, que vagi bé. Adéu. Les 10 de la nit. Bona nit.
Què
és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que Barcelona acollirà la cimera mundial contra la sequera el 2024. Ho acaba d'anunciar Pedro Sánchez des de la COP28 que es fa a Dubai. La capital catalana serà la seu al setembre de l'any vinent de la trobada de l'Aliança Internacional per a la Resiliència davant la sequera. Una reunió d'alt nivell actualment i participen una seixantena de països. El president espanyol ho ha dit davant de diversos líders mundials a la cimera per fer front a l'emergència climàtica.
Em plau anunciar que la reunió internacional del nivell d'anàlisi de polítiques nacionals de l'Aliança Internacional per la Resiliència contra la Sequera serà a Barcelona el setembre del 2024 i acabo amb un missatge positiu. L'acció humana, que ha alterat els cicles naturals, també és capaç de girar aquesta tendència i preparar-se per als impactes.
I'm preparing for the impact.
Durant el discurs, Sánchez fins i tot ha posat l'exemple dels pins del Garraf que estan morint per culpa d'aquests 3 anys en què amb prou feines hi ha hagut pluges.
El PSOE, d'altra banda, que confirma que demà hi haurà la reunió amb Junts per Catalunya a Suïssa.
Serà la primera trobada de negociació política amb un verificador internacional. Tot apunta que la mediació la farà Henri Dinant amb seu a Ginebra per part dels independentistes i assistirà Carles Puigdemont, Jordi Turull i Míriam Nogueres, que aquesta tarda ja ha arribat a la ciutat suïssa, i per part socialista només hi ha confirmada a hores d'ara la presència de Santos Cerdán, el número 3 del partit. En l'arribada a l'aeroport deia això a preguntes dels periodistes.
No puedo decir nada mientras no haya la reunión. Si no hay ningún acuerdo, si no hay ningún acuerdo, no puedo anunciar ningún acuerdo. ¿Entendéis? Que si no hay noticia, no puedo dar noticia.
Y sabremos mañana el nombre del verificador.
Cuando tengamos acuerdo, os informaremos, de verdad.
Hay reunión mañana, ya se enterarán cuando sea, ¿no? Mañana tendrán noticias. Muchas gracias.
Tot apunta, com dèiem, que aquest verificador serà la Fundació Henri Dinant, un centre de diàleg per la resolució de conflictes.
Doncs esperem tenir novetats sobre aquesta reunió durant aquest cap de setmana. D'altra banda, el pessebre de Barcelona lluirà la plaça Sant Jaume fins al 5 de gener.
I aquesta hora s'il·lumina per primera vegada, després que avui s'hagi estrenat l'obra de l'artista Ignasi Cristià. Està format per fotografies actuals que representen escenes típiques del pessebre tradicional i davant de paisatges i edificis típics de Barcelona. En una entrevista aquí al 9C, l'autor ha explicat què va tenir en compte per fer el pessebre.
Quan me diuen pessebre tradicional, penso, ostres, com pessebre tradicional a la plaça Sant Jaume, que és una plaça enorme, hauria de ser un pessebre com el que hi ha a Marès, i llavors quedaria perdudíssim. També s'ha de tindre en compte que és molt important la relació que ha de tindre la instal·lació que fem amb l'espai on està. Ni el pessebre s'ha de menjar a la plaça, ni la plaça al pessebre. Llavors, per això té aquestes dimensions i aquesta proposta com una caixa escènica de tamany real.
El muntatge, que ha costat 100.000 euros, és el primer del mandat de Jaume Collboni.
Si volíeu entrades pels Eurostopes, ja heu fet tard perquè han esgotat totes les que hi havia pel concert que faran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Serà el 10 de juliol en una gira que faran en el marc del seu 25 aniversari. Les entrades s'han acabat avui poques hores després que es posessin a la venda i la nit. També han penjat el cartell d'entrades exaurides pel concert de Madrid. Justament avui el grup dels Germans Muñoz ha publicat El dia que tu te marxes, el primer single del proper disc que arribarà l'any vinent.
Doncs a veure si n'anuncien algun altre després que s'hagin esgotat. T'has quedat sense, Pep?
Sí, jo sí. L'Abel crec que tenia més ganes, eh?
Sí, aviam si en faré un altre. No els he vist en directe.
Estarem pendents perquè jo també me les he perdut.
Va, anem junts.
Va, Pep, que vagi bé.
Fins ara.
Als esports, Gerard Ballera, bona nit.
Hola, bona nit.
Què fareu avui, el t'ho diràs?
Doncs estarem pendents en el tram inicial de l'esport que tenim ara mateix en directe. Està jugant el Barça de bàsquet, partit d'Eurolliga contra l'Asvel francesa al Palau. De moment, a falta de 3 minutets pel final del partit, està guanyant de 5, 90 a 85. I també està jugant l'Espanyol a la segona divisió al camp de l'Oviedo, partit de futbol. De moment, perd 1-0 l'equip de Ramis a un quart d'hora pel final. Recordo que podeu seguir el desenllaç de tots dos partits per l'app i el web de RAC1 a RAC+1. I també parlarem, lògicament, durant el programa d'aquest Barça Atlètic de Madrid de diumenge, de Joao Félix, de Lewandowski. Tots dos han parlat avui. Farem en temps de tertúlia amb el Ferran Martínez, el Juan Irigoyen i el Marc Marvà.
Doncs escoltem d'aquí 25 minuts. Gràcies, Gerard. Fins ara.
Fins ara.
I Abel, què?
Fred.
fred, no, aquest cap de setmana?
Sí, 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 notarem, de fet, ara mateix notem que fa clarament més fred que ahir a aquesta hora. Demà ens treballarem amb temperatures més baixes. El vent que ha de continuar bufant, sobretot en comarques de Tarragona, sud de les de Barcelona i Lleida. Això demà, no pas diumenge, un vent que accentua la sensació de fred. I demà de dia, doncs, temperatures que ens recordaran a l'hivern i encara més diumenge. De fet, diumenge, amb l'encalmament del vent, tindrem una matinada bastant hivernal, amb glaçades en molts sectors de l'interior de Catalunya. Fred també a la costa, al prelitoral, i al centre del dia farà més fred que demà, malgrat que diumenge en conjunt farà sol. Demà a la tarda, alguns ruixats cap a les comarques de Girona, dispersos, menys probable a l'àrea pirinenca, i això amb una cota de neu d'uns 1.200 metres. Demà matí encara nevades residuals cap a la Vall d'Aran, on déu-n'hi-do, al llarg del dia avui i també en alguns casos ahir, l'aigua que hem anat recollint al Pirineu i al Prepirineu, bona notícia pels embassaments. Falta que acabi de ploure també, que plogui més, evidentment, i que nevi més, i que plogui, que mullem més el territori, la resta del territori, cada moment sembla que no és així.
Creuem els dits, a veure
si tenim sort. Sí. Si més no el 2024, no? Confiarem ja en l'any que ve.
Gràcies, Abel, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Les 10 i 6 minuts, una pausa i de seguida tornem amb el Salsa Agredolça del Jordi Garrigós.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantingui les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
RAC 1. RAC 1 i l'Ajuntament del Prat de Llobregat presenten... Viatge bé, amb Esther Muñoz des de la 50a Fira Avícola de la Raça Prat. Diumenge 3 de desembre de 3 a 4, viatge bé des de la Granja La Ricarda per conèixer la Fira Avícola dels Pollastres Pota Blava.
Visitarem un espai gastronòmic i d'activitats per a tota la família. Tastarem el magnífic pollastre Pota Blava i parlarem de turisme i territori al cor del Delta del Llobregat.
El diumenge 3 de desembre, a les 3, viatge bé des de la Fira Avícola de la Raça Prat.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Sabies que la musicoteràpia pot millorar el teu estat d'ànim? Funciona fins i tot quan en ple hivern et quedes sense calefacció a casa perquè la caldera s'ha espatllat i... Bé, també pots contractar el servei de manteniment de Roigsat. I ara, si el contractes a roigsat.com, gaudiràs d'un 15% de descompte. Roigsat, els experts de la tranquil·litat.
Aquest Nadal, regala Tutankamon, l'experiència immersiva a Ideal Barcelona. Més de 75.000 persones ja han viatjat a l'antic Egipte a través de la sala immersiva, la realitat virtual i el nou espai metavers. Tutankamon, l'experiència immersiva. Entrades a idealbarcelona.com.
Del 5 de desembre al 7 de gener, el Nadal amarra el port.
La llum, la música i el color ompliran el Port Vell de Barcelona per terra, mar i aire, amb fires, atraccions i activitats per a tota la família.
T'esperem al Moll de la Fusta el dilluns 5 de desembre a 6:45 de la tarda per encendre la llum del Nadal amb l'actuació del grup Beta del Super 3 i l'estrena del nou espectacle de la Torre de Jaume I.
Aquestes festes, vine al Port Vell.
RAC 1. Tots som 1.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 9 minuts. Jordi Garrigós, bona nit, com
bona
estàs?
Nit,
que aquesta setmana em vens a parlar del resum de l'any de Spotify, no?
No.
No. Ah, no?
No, no, no.
Una, anava a dir, no fem una secció de música, dic segur que ens parla dels resums, no, aquests.
De
que...
fet, m'acabes de donar bona idea, ho podia haver fet i no ho he fet.
Què, ja te l'has mirat el teu o no?
Sí. És una mica vergonyant perquè em surten moltes cançons infantils.
Clar.
I perquè tinc una filla que es diu Olivia.
I llavors hi ha una cançó, clar, que destaca,
hi ha una cançó,
no?
Que ella es pensa clarament que parla d'ella, per tant la demana constantment. I què,
si no fos per tiets? Això, t'hauria sortit un resum, vaja, espectacular, maco, amb els gustos musicals que tens maco, tu.
Sí, sí, estupendo.
Va, doncs si no ens vens a parlar del resum de l'any de Spotify, de què sí, ens vens
vinc
a parlar?
Vinc a parlar d'una cosa, vinc a fer justícia avui, vinc a parlar d'una cosa que s'ha parlat molt menys del que s'hauria d'haver parlat, que és que la Rosalía ha fet una col·laboració amb la Bjork, i trobo que s'ha parlat molt poc d'aquest duet, vull dir, que és una noia de Sant Esteve de Ses Rovires cantant amb la Bjork,
ja,
que
no passa cada dia. No?
Exacte. Com... Sí, parlem d'una noia que fa 4 dies estava estudiant en taller de músics i que ara està fent un duet 50-50 amb una de les artistes més importants a nivell global dels últims 30 anys. I resulta que ens ha estat a tots una mica igual.
A veure, aquest programa tenim una certa predilecció per Rosalía, sí, a la secció del Marc Simón, que fa els dimarts. Sempre aprofito una escletxa per parlar de Rosalía, però és veritat que d'aquest duet no és que se n'hagi parlat moltíssim. També pot ser perquè la cançó, no sé, ara m'ho diràs tu, però té més, jo crec, la signatura de la Bjork, que no pas de la Rosalía.
Després escoltarem i en parlarem. Però sí que és cert que la Rosalía ens ha acostumat, no?, que tinguem una cantant catalana col·laborant amb els artistes més populars del planeta, però això, si ho pensem, no ha passat gens. De fet, el que vinc a parlar avui és de que jo he estat escarbant una mica per trobar aquests duets d'artistes catalans.
N'hi ha més,
N'hi ha més,
bueno, clar,
però...
Bueno, clar, algun al cap,
però no et pensis.
No, has hagut de rascar aquí,
He hagut de rascar. Tot es resumeix al final que hem tingut poques estrelles pop a nivell global, però parlem de música pop, perquè si ens anem a l'òpera, per exemple, hi ha el Josep Carrera, els Tres Tenors, la Montserrat Caballé, que evidentment al moment et ve el cap la Colau, el Freddie Mercury, el Xavier Cugat, que va estar a Hollywood, i en el món del jazz, el Tete Montoliu tocava amb el Chet Baker, amb el Chic Corea, el Jordi Rossi tocat amb el Brett Mehlhau, hi ha molts casos. Ara, quan anem al pop, és un desert, d'acord? I avui ens mirarem aquest desert i escoltarem un grapadet de cançons d'artistes catalans col·laborant amb llegendes indiscutibles del món de la música, i comencem, és clar, amb aquest Oral, la cançó conjunta de la Bjork i la Rosalía.
Cançó. Bueno, però s'ha de dir que la tornada és bastant brutal.
A mi m'encanta, m'agrada tot el que passa en aquesta cançó. Escoltar la Bjork, tornar una mica al que feia a l'homogènic, una mica més pop inclús. De fet, la Bjork diu que és una cançó en essència dancehall, que em sembla molt interessant que ja es fotin aquests berenjenals. M'agrada com encaixa la Rosalía, com s'adapta el rotllo aquest tan orgànic que té la islandesa. A més, la tornada, és el que dèiem, una cançó que és pràcticament de Disney, que és meravellosa. I hi ha el vídeo, que és la Bjork i la Rosalía fent un combat d'arts marcials amb una estètica així mig Mortal Kombat amb Kill Bill. A mi m'ha explotat el cap.
Una imatge bastant... Anava a dir, és preciosa aquesta imatge, no?
Sí, és molt guai, és molt guai.
De blanc, de dalt a baix.
Però tinc la sensació, això, que no ha tingut una gran rebuda, i el que dèiem abans, no?, que la Rosalía ja ens ha acostumat a grans col·labos, amb el The Weeknd, Bad Bunny, Billie Eilish, J Balvin... I en aquest cas, concret de la Bjork, jo diria que més que per anar a fer una col·labo com comercial, vaig aconseguir alguna cosa, és una col·laboració de prestigi, no?
Sí. I... A més que és per una bona causa.
Sí.
Vull dir que és per...
Sí, és per la pesca, en contra de la pesca indiscriminada de salmons a Islàndia. Mm-hmm. L'estrella d'aquesta cançó és bastant guai, perquè la veu de la Bjork està gravada fa 20 anys, no l'ha cantat ara, i és una cançó que tenia feta fa això, 2 dècades, i que finalment la va descartar perquè li va semblar que era massa pop, ella volia fer coses més rares, com si diguéssim, i la va tenir tot aquest temps guardada en un calaix, i de sobte la treu ara, això, per fins benèfics, i l'acció de Rosalía és que la Bjork va explicar que va escoltar Motomami, i li va agradar molt com la Rosalía experimentava amb el reggaeton i com jugava amb la seva veu, que la trobava meravellosa. A més, una cosa molt guai és que Rosalía tenia la mateixa edat, té ara la mateixa edat que tenia la Björk quan va fer la cançó, que això em sembla molt xulo. I arrel d'això que deia la Björk i de com li va explotar el cap Motomami i com li explota el cap a gent de fora i a gent de prestigi, he recordat que l'últim dia del Jeff Tweedy, que és el cantant de Wilco, repassa les 50 cançons de la seva vida i també inclou una cançó de Motomami.
Oh, parla, mira, això no ho sabia.
Sí, parla de Bizcochito, i ho fa amb total naturalitat, entre cançons dels Beatles i de la Velvet Underground, i la Rosalía, no, és la prova de que està aconseguint aquesta mena, no, de prestigi.
Sí, què vols que et digui jo, la Rosalía, vull dir, estic absolutament enamorada.
Va, anem amb la següent col·laboració, Sau i The Band.
Jordi,
a veure, jo obro unes preguntes aquí, que és, què fa Pep Sala? Jo obro unes preguntes a l'aire, d'acord? Què fa Pep Sala fent un duet amb Robbie Robertson de The Band, fent la cançó més coneguda de The Band en directe? Com acaba aquesta llegenda de la música tocant amb Sau? I com el Robbie Robertson passa de ser el guitarrista de Bob Dylan a ser-ho de Carles Sabater?
Estic flipant.
Vale? Llavors, jo intentaré respondre totes aquestes preguntes ara.
Gràcies.
Ens situem...
Si te les he de respondre jo malament.
Ens situem primer. The Band va ser un grup canadenc molt popular als anys 70, molt, molt popular. Primer perquè van ser el grup d'acompanyament del Bob Dylan en aquella mítica gira en la qual el Dylan passa de la guitarra acústica a la guitarra elèctrica.
Sí.
Després, i una mica abandona com la cançó protesta, després van estar col·laborant amb el Dylan moltes vegades, en diverses etapes. El seu concert a l'Illa de White va amb els The Band, donant els Basement Taps, els Dapes els grava amb The Band. Primer es deien The Hawks, aquest grup, però va haver-hi un moment en què tothom els coneixia com The Band, que és una cosa que em sembla molt curiosa, perquè anaven sempre els junts, eren cinc, i eren la banda de Bob Dylan. Llavors, la broma de Disney The Band...
Mira, doncs n'aprofitarem alguna cosa d'això.
Va acabar sent el nom del grup. Total, que el Pep Sala n'era molt fan.
A veure, però escolta, un moment, deixa'm escoltar bé, perquè no hi havia caigut. Quan has dit Sau i això, no m'ho he escoltat prou bé. A veure...
Bueno, és una cançó dels anys 70, molt coneguda dels 70, i això, el Pep Sala era ultrafan, i tan fan que encara que no era periodista ni res semblant, els responsables de la revista Popular 1 el van enviar a entrevistar el Robbie Robertson, que era el guitarrista i compositor de The Band. Resulta que el Robbie Robertson va al·lucinar amb aquell tio perquè sabia de la seva pròpia banda més que ell, pràcticament. Li va fer com molta gràcia. Llavors, un dia el Pep Sala...
Quin fric.
Bàsicament, no va pensar això. Sí. Quin tio més fric. El va convidar a tocar en un concert que el Sau feien a la plaça Monumental, una plaça absolutament rebentada. I el tio, que era aquesta gravació que escoltàvem, aquesta cançó, és d'aquest concert, de la Monumental. I el tio, el Robbie Robertson, l'única condició que posa és que jo vinc a tocar, però necessito estar una setmana assajant amb vosaltres.
Clar, endavant, no?
Clar. O sigui que és com... Clar, el Pep Sala estava al·lucinant i finalment el Sau, al·lucinant de tenir-lo allà, el 9 de juliol de 1992, el líder de The Band va tocar amb Sau a Barcelona. Tot va quedar enregistrat en un disc del grup usonenc que es diu Concert de Mitjanit. I si et sembla, anem amb la següent.
Oh, miña maconia, miña tosita, miña querida, miña galera. Oh, miña cachoeira, miña mini, miña flamenga, miña capoeira. Oh, miña miquinha, miña querida, miña valera. Oh, miña maleta. cachaça, minha cadeira. Minha vagabunda, oh minha vida, minha mameme, minha ladeira. Oh minha mentira, minha querida, minha valeira.
Un altre habitual d'aquesta secció, el grandiós Manu Chao,
sí.
Un tipus que fins a cert punt s'ha estigmatitzat una mica per malament. Sempre que sona ho diem, sempre ho dic, a mi em sembla un dels músics més interessants de sempre. Els seus discos amb Mano Negra, sí. Que directament inventen el punk mastís, i els seus dos primers treballs en solitario, Clandestino i Pròxima Estación Esperanza, a mi em semblen dues obres mestres. I una altra cosa que passa amb Manu Chao és que el tenim tan a propet, perquè fa molts anys que viu a Catalunya, que ja no acabem de reconèixer la seva popularitat. És un tio grandiós, el Manu Chao, ja no només aquí o a França, que és
francès. Ja ens passa això, no? Que a vegades sí. La gent que tenim a prop, dius, no li dones tant de valor, oi?
A Llatinoamèrica és una absoluta superestrella. Si vas a la mateixa Spotify, Me gustes tu, té 500 milions de reproduccions. Vull dir, clar, és un tio absolutament gran. El que passa és que ell està pràcticament una mica retirat de la indústria. Tot i que segueixi tocant, pràcticament no fa concerts grans, quan els fa els anuncia molt poc. L'hem mig oblidat i ell també hi ha ajudat, vull dir... Quasi no fa cançons noves.
62 anys. Manu Chao.
Podria estar fent molts discos.
No, però és que ara no n'era conscient,
és com un etern jove, no?
M'he quedat una mica en xoc ara mateix.
Pues precisament aquest any ha fet un disc de reggae, que feia molts anys que no en traia un, que es diu Ina Reggae Style, i l'ha fet amb músics catalans, amb el senyor Wilson, que és un tio de Granollers, o el Josep Blanes, que és un tio que toca el trombó d'Alacant. Sí. Però ha fet moltes col·laboracions amb músics catalans, amb Manu Chao, els Che Sudaca, que és un grup de Barcelona que va cantar un senzill, o aquesta cançó que escoltàvem, que és un clàssic de la seva discografia, el Minya Galera, tocat a dur amb el Joan Garriga, ex-Dosminguet, ex-La Trova Kung Fu, i un dels tipus que jo crec que millor ha entès la música del Manu Chao. El van tocar en unes sessions casolanes i gravades a distància durant el confinament del 2021, d'aquí que tingués aquest so complicadet, sí. Que no sona gaire bé. I ho dic per última vegada, avui potser em faig pesat, però compte amb infravalorar Manu Chao, que és un músic llegendari.
Ha quedat clar.
Següent, Katy Perry cantant amb una noia de Sant Climent de Llobregat.
Em fa una mica de vergonya i tot, però és que no l'havia sentit.
Vale, això és Katy Perry i Aitana cantant Resilient, un remix de DJ Tiesto, que va passar absolutament desapercebuda. Tu no la recordaves?
No.
Ni tu, ni jo, ni
greu.
Ningú.
Val, més tranquil·la.
Amb aquesta entrem en un tipus de col·laboracions que no es fan perquè els artistes siguin amics o tinguin afinitats, sinó que són acords comercials entre managers i discogràfiques que volen promocionar els seus artistes. Resilient va aparèixer, aquest remix va aparèixer l'any 2020, quan l'Aitana Ocaña tot just feia dos anyets que havia aparegut a OT, que havia sortit d'OT i començava la seva carrera en solitari. Més enllà de l'espectre mediàtic espanyol, no era una cantant coneguda, fora d'aquí. Encara no havia publicat Mon Amour, per exemple.
I per tant, com va això? Comparteixen...
Bueno, en aquest context de llançament d'una artista nova, potser llatinoamèrica, tal, l'Aitana i la Katy Perry comparteixen multinacional, que és Universal.
Clar.
Llavors posen a cantar l'Aitana en Spanglish, en un remix d'una cançó d'ella. Però vaja, jo crec que ni es coneixen, ni han cantat mai juntes, i possiblement mai s'han vist. Vull dir, no hi ha cap foto d'elles juntes.
Ja.
Simplement l'Aitana...
M'ha rentat això d'aquí i això d'allà i...
Exacte. L'Aitana va gravar la seva part de cançó, i a posteriori, perquè la cançó ja existia, està en un disc antic
sí,
de la Katy Perry. I llavors es va afegir com després. És una col·laboració absolutament promocional que molt probablement la Katy Perry ni recorda. Sí que és veritat que ja va fer una publicació...
Home, ara potser sí, Jordi, no siguis dolent.
No té ni absoluta... Vull dir, avui ens trobem a la Katy Perry pel carrer i li preguntem per l'Aitana i potser coneix l'Aitana Bon Matí. No una noia que va cantar un remix de DJ Tiesto.
Bueno, potser sí, va.
En qualsevol cas, l'Aitana Ocaña pot dir que té una col·laboració amb una de les grans divas pop d'aquest segle. Per cert, que això de les col·laboracions promocionals s'ha fet tota la vida. Ara et diré una altra cosa que t'explotarà el cap, ¿vale? ¿Vale? Perquè hi ha algunes col·laboracions que semblen graciosíssimes. Hi ha una que és Rihanna i sí? David Bisbal.
Què va?
En sèrio. En sèrio. Vull dir, i aquesta sí que la van fer en directe, i en fotos junts.
Vull dir, tampoc la recordo, estic fatal seriosa. Avui, eh?
Busqueu a YouTube perquè la cosa és bastant divertida. Vinga, següent.
A veure, hi ha una veu que crec que reconec.
Sílvia Pérez Cruz, també és una altra que s'ha fet fals de col·laborar amb gent molt coneguda. En aquest cas és amb el Toquinho, que és una institució al Brasil. Però hi ha un document al·lucinant i que jo recomano també que la gent vagi a buscar a YouTube, que és una jam session a casa del Caetano Veloso, que és un dels cantants brasilers, sí, no? Més influents de tots els temps, pare del tropicalisme i la bossa nova moderna, on hi ha el Jorge Drexler tocant la guitarra i la Sílvia Pérez Cruz i el Caetano Veloso cantant. I és una imatge increïble i meravellosa que està a YouTube. És molt graciós perquè, a més, segons la descripció del vídeo, estan a casa el Caetano Veloso, que és un tio de 70 llargs, i està allà feliçíssim, no té ganes que marxi ningú d'aquella festa, i és com una festa casolana portada a YouTube. Seria com aquelles sessions del Cetangana,
sí,
saps?
Sí, sí.
Aquelles sobretaules. Doncs recomano molt rescatar aquest clip a YouTube. Deixar una mica davant del pop, això no estem parlant de pop com l'entenem normalment, hi ha algunes col·laboracions històriques, la Marina Rossell amb el George Mustaquí, el Pascal Comelada amb el sí, Kevin Ayers, les Soft Machines, vull dir que hi ha cosetes. Anem a la següent, són els Stay Homes i el Rubén Blades. És habitual que els Stay Homes apareguin en aquesta secció, normalment tan snob com la meva, però ja veus que avui estem superoberts.
Sort que t'ho dius tot tu, eh?
Que sigui, de tota manera, era impossible fer aquest salsa agradolça sense de col·labos, sense els grans reis de les col·labos dels últims anys, que són els Stay Homes. En van fer moltes durant el confinament, sí, la Judith Nederman, el Macaco, etc. Però clar, van tenir el Rubén Blades, que és un dels pares intel·lectuals de la salsa, membre de la Fania All Stars, company del Willie Colon, després fins que es van enfadar. Vull dir, és una bogeria, és un prestigi increïble aconseguir tenir una cançó amb el Rubén Blades, compositor de Pedro Navaja, autor de Siembra. És que és, vull dir, la ristra de coses importants que ha fet aquest senyor en el món de la música és increïble. La cosa del Rubén Blades és que els va veure a YouTube i va al·lucinar amb el que feia, li van agradar, es van posar com d'acord.
Sí, sí, ho recordo en aquell moment.
I van fer aquesta cançó. I acabem, no parlant d'una col·labo, marxem 100% del tema d'avui, però la setmana només la podíem acabar escoltant-lo a ell, és el Shane McGowan, directe dels Pogues, inventor del punk celta, músic preferit en Nick Cave i una llegenda absoluta de la música popular. Sona tòpic, i és un tòpic, però és un tipus que va viure sota les seves pròpies regles, com li va donar la gana, amb un talent desbordant, una poètica d'una qualitat que s'ha vist molt poc en aquest negoci, que sempre va estar a favor de la festa, que sempre va estar a favor de l'amor i dels perdedors. Així que avui crec que lo just és acomiadar-se amb els Pogues i recordant el Shane McGowan.
Va,
been loving you a long time, down all the years, down all the days. And I've cried for all your troubles, smiled at your funny
little way.
Bé, doncs avui ens acomiadem amb aquest record a Shane McGowan, Jordi, amb, després d'haver fet aquest repàs de les col·laboracions, sí, no, d'artistes catalans amb, els, amb alguns dels millors artistes internacionals.
No n'hi havia gaire.
Bueno, però ha valgut la pena. Els que hem sentit,
sí,
ha valgut la pena. Jordi, ens veiem d'aquí a 15 dies. Bueno. Que vagi molt bé. Nosaltres hi tornem dilluns.